El día en que lo iban a dar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunté qué pasó y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de si lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan.
Dos minuts per sobre de 11:45 del matí i començar aquest espai de cinema a la xarxa aquí al Sant Cugat a Fons de Cugat.cat. Vaja, escoltant Gabriel García Márquez, a mi, Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
Em sembla un luxe.
Sí, perquè a més explica interioritats de crònica d'una mort anunciada. Sí. I bé, els secrets de treball d'un escriptor, no? Les dificultats que es troben al camí quan està construint una història, en concret aquella.
Realment, a part que, òbviament, els seus llibres eren una barbaritat en general, pocs llibres, recordem, ostres, no, aquest no m'ha agradat, no, tothom té algun llibre del cap. que l'ha marcat d'alguna manera. A més, tenia bon discurs, és que el bon home ho tenia tot. Però, òbviament, avui parlem de cinema, parlem al cinema a la xarxa, de pel·lícules basades en novel·les de Gabriel García Márquez. Avui és el nostre particular homenatge a en Gabo, que va morir fa un parell de setmanes, i vaja, tothom el recorda, nosaltres farem d'aquesta manera, parlant de cinema.
Sí, perquè és un dels escriptors que ha vist portades al cinema més pel·lícules, portades al cinema la majoria de les seves obres, de les seves novel·les. Val a dir, però, que hi ha hagut més quantitat que qualitat, és a dir, que ha tingut sort en el fet que se li adaptessin, cosa que vol dir diners, però poca sort en la qualitat d'allò que s'ha portat al cinema.
És a dir,
que no han estat obres excel·lents per si mateixes les pel·lícules que han adaptat de l'obra seva.
Fantàstic.
Crònica d'una mort anunciada, que és, ell parlava d'aquesta novel·la precisament, Francesco Rossi va fer-ne una versió, una adaptació al cinema l'any 87, amb Anthony Delon, Rupert Everett, Lucia Bosé, Ornella Muti, Jean-Maria Volonté, Irene Papas i Sergi Mateu. És la història de Santiago Nazar, com ell mateix explicava, assassinat per dos germans que amb aquesta acció volen netejar l'honor de la seva germana.
Nunca hubo una muerte más anunciada. Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nos sorprendían los callos del amanecer, tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo. Y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo, pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir el crimen, y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama.
I ja deies, Víctor, que les adaptacions de Gabo al cinema no eren massa bones. Aquesta què tal?
Aquesta no gaire. Aquesta no... Fluixeta.
Llàstima, tu.
Era una coproducció, potser massa poti-poti, italo-franco-colombiana. Era ben intencionada, del 87, la novel·la és del 81, però poc reixida, poc reixida. Tot i això va estar nominada, no va guanyar, però va estar nominada a la Palma d'Or del Festival de Canes.
Ostres, mira.
Una altra novel·la de García Márquez portada al cinema ha estat El coronel no tiene quien le escriba.
Aquesta és la que més m'ha marcat a mi, no t'enganyaré.
Sí, aquesta és del 99. En aquest cas es tracta d'una pel·lícula mexicana dirigida per Arturo Ripstein, amb Fernando Luján, la Marisa Paredes i la Salma Hayek, i és un coronel que fa anys que espera que li arribi la pensió que li van prometre, i cada divendres ell va al moll a veure si aquell és el dia de la pensió. Tothom sap, la seva dona també ho sap, que això no passarà mai, però què seria d'ell sense aquest somni?
La muchachada anda muy caliente con el gallo. Le dicen el gallo del pueblo. Estoy pensando si se lo doy a los muchachos o al cliente ese que usted dijo.
¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿No se le hace mi doc que aquí el coronel ya peina muchas canas para andar de crédulo?
Me parece que el coronel hace bien en reclamarle su palabra. Le debe la verdad además de la carrera.
Una història molt dura, però tampoc va ser una gran adaptació.
No, aquesta no. Aquesta no va ser una gran adaptació. Tot i que també, curiosament, va estar nominada al Festival de Canes. Sí. No va guanyar, però tenia molta més qualitat que aquella primera que hem escoltat. Carai. De fet, el mateix García Márquez ho va reconèixer. Ell va dir: "El coronel no tiene quien l'escriba, és un gran film. Ripstein m'ha fet justícia i jo li he fet a ell en seguir escrivint 30 anys més." És la pel·lícula que més li va agradar a García Márquez de les adaptacions que es van fer de la seva obra.
M'imagino que l'equip de la pel·lícula això els ompliria moltíssim.
Home, t'ho diràs. El Ripstein és un gran director. Un gran director. Una altra gran adaptació d'una novel·la seva és El amor en los tiempos del cólera. Florentino Ariza és un poeta que s'enamora de Fermina, una noia de família benestant. Mantenen un idili per carta i quan el pare d'ella se n'assabenta, se l'emporta lluny del poeta. Això és el que diu, o això és el que explicava l'actriu Giovanna Mezzogiorno, que fa de Fermina.
És una personalitat molt complexa. És una mujer muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? És una mujer que decide de dejar ese amor de adolescencia, de infancia, y de elegir otro hombre con el cual construir su familia, su vida. Y es una mujer que, ¿cómo se dice? Renuncia a un amor muy romántico, muy pasional, para un amor seguro con una persona que le puede dar seguridad y solidez, ¿no? Solidez. Y es una elección difícil que ella va a pagar toda su vida, porque claro, renuncia a algo muy grande, pero va a quedarse coherente toda su vida con eso.
Personatges inolvidables, això seguríssim. M'agraden les pel·lícules, sí, aquests personatges sí que queden a l'imaginari.
És interessantíssim escoltar la mateixa actriu, no?, parlant del seu personatge. El paper del protagonista masculí era Javier Bardem. Mm-hmm. El resultat, però, va ser bastant més aviat raquític, tot s'ha de dir. Més que una novel·la de García Márquez, semblava una telenovel·la, tot i que era una producció nord-americana, de Mike Newell, el de Quatre bodes i un funeral. Una altra novel·la de García Márquez portada a la pantalla ha estat Memòria de mis putes tristes. És una producció bastant recent, de l'any 2011, d'Emilio Echeverría, amb Paula Medina, Geraldine Chaplin i Ángela Molina. El Sabio és un vell periodista que sempre ha utilitzat els serveis de les prostitutes, és un home que les ha utilitzat sense sentiments, i quan arriba als 90 anys ho vol celebrar passant una nit amb una noia que sigui verge. I ves per on serà aquesta noia amb qui experimentarà per primer cop el sentiment amorós.
Ya no estoy para estos trotes.
Los viejos saben amar mejor, mi delgadina, porque no tienen otra cosa que hacer. Los jóvenes, en cambio, piensan en la vida que comienza, en el trabajo, en el éxito y el dinero. Para los viejos, nada de eso importa ya.
Que sin importar quién seas, la muerte puede estar esperándote a la vuelta de la esquina.
I a mi em sobta que de les pel·lis que ens estàs parlant, Víctor, a mi em falta una. Sí. 100 anys de solitud.
Ah, sí senyor, sí. Sí, és veritat, és curiós que aquesta pel·lícula no hi sigui. Hi és, en certa manera, hi és. Per estrany que sembli, a més es tracta d'una obra mestra.
Ostres.
El que es va fer, sí, existeix. Només hi ha una versió, però és japonesa.
No em diguis.
Sí, no és occidental, és japonesa. Es diu Saraba Hakobune. És de l'any 84, justament aquesta música que estem escoltant, és, em sembla que és aquesta música.
Sí.
I bé, és una pel·lícula molt desconeguda a Occident. Ell, però, García Márquez, va dir que no volia que se'n fes mai cap pel·lícula de Cent anys de solitud, perquè els lectors s'imaginen els personatges a la seva manera, i si els veuen al cinema, aleshores ja no poden oblidar la cara dels actors.
Ja passa això.
Sí. El cert és que García Márquez no va tenir gaire sort, com hem dit, en el tractament de la seva obra, al cinema. Avui acomiadarem aquest passeig cinematogràfic per les seves novel·les, escoltant la cançó Ay Amores, escrita i cantada per Shakira, per a la pel·lícula El amor en los tiempos del cólera.
Amb això acabem, Víctor, com sempre, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Ay Amores, que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.